10 i 3 minuts.
Esport en marxa, amb Joan Garcia.
Molt bon dia. Avui dilluns 15 de maig, horari doncs no habitual. Recordeu que sempre s'emet el programa de 2:15 del matí a 10 del matí, però durant aquests 3 propers dilluns matrem aquest programa a partir de les 10 del matí per tema d'entrevistes electorals. Doncs bé, un esport en marxa que començarà parlant de l'handbol Sant Cugat, que demà coneixerà la seu i els 3 rivals a la fase d'ascens per pujar a divisió de plata, segona categoria estatal, del 25 al 27 de maig. El darrer partit de lliga regular, aquest dissabte, va ser una gran festa amb triomf santcuatenc davant el Sant Joan d'Espí, a més de celebrar també el títol del sènior B, que va quedar campió de la lliga catalana. Festa grossa també per al primer equip masculí de la UES de bàsquet. Després de certificar la fase d'ascens, a lliga EVA resta una jornada i coneixerem en quina posició pot quedar l'equip de Gavi Payet. Falta una jornada, insistim, i dependrà molt si finalitza en primera o segona plaça per conèixer el rival en una eliminatòria prèvia, en partit únic, a la pista del millor classificat, i després hi haurà la Final Four. I també l'enhorabona per al júnior femení d'Hoquei Herba, que és nou líder de la divisió d'honor, després de guanyar, i que el, fins ara líder, el Taburiente, ens ho pagués. I aquest diumenge, autèntic partidàs, júnior femení Taburiente. Recordin que el premi gros és finalitzar primer de la lliga regular i també seria classificació automàtica per l'EHL, la màxima competició europea. I avui tindrem a l'estudi, doncs, visita doble. D'una banda, 2 santcugatencs que han participat a la Panda Raid. És una competició amb cotxe pel desert del Marroc, una cursa solidària. Sens dubte, una aventura, doncs, no apta per a tots els públics. I també ens endinsarem en la transfronterera Cap de Rec, aquesta marxa que organitza el Club Muntanyenc Sant Cugat i que arriba al juny. Tindrem convidats de totes dues competicions. A punt per pentinar la jornada, ens hi acompanyeu. Benvinguts a l'Esport en Marxa. Doncs anem a donar un cop d'ull als marcadors. Amb qui millor que amb la companyia del Sergi Crusells, avui segurament molt content pel seu Sant Andreu. César, Sergi, bon dia.
Bon dia, Joan.
Doncs comencem els marcadors. Amb vols en 4:36, Sant Joan d'Espí 27.
Els de Dani Ariño tanquen la lliga regular amb un triomf sòlid i ja pensen en la promoció d'ascens a divisió de plata. Aquest dimarts coneixeran els 3 rivals i la seu de la competició, una fase d'ascens que es disputa del 25 al 27 de maig.
En bàsquet, Unió Esportiva Sant Cugat 96, Sant Adrià 46.
Els santcugatencs guanyen i certifiquen la seva presència als quarts de final per pujar a Lliga EVA.
En futbol sala, la Unió de Santa Coloma 2, Olímpic Floresta 4.
Els florestans sumen un nou triomf i es mantenen a la segona posició amb molta efectivitat atacant.
Futbol sala Sant Cugat masculí 1, Terrassa 2.
Els d'Albert Tejero encaixen la cinquena derrota consecutiva i entren en zona de descens.
I futbol sala Sant Cugat femení 3, Santo Ángel 2.
Les vermell i negres tanquen la temporada en tercera posició després del primer any a divisió d'honor màxima categoria catalana.
En futbol, Igualada 4, Sant Cugat femení 0.
Nova derrota del Sant Cugat femení a la fase de descens nacional que deixa l'equip sense opcions de pujar.
Més futbol, Sant Cugat masculí 1, Sabadell B 2.
Els d'Oriol Alcázar encaixen la tercera derrota consecutiva i s'acomiaden de l'ascens a Superliga Catalana.
En hoquei herba, júnior masculí 4, Sanse 3.
Un gol del Sergi Enrique en el darrer sospir dona el triomf al júnior davant els madrilenys.
I per acabar, més hoquei herba, Atlètic de Terrassa 0, júnior femení 2.
Nova victòria de les santcugatenques que les deixa com a líders en solitari de la lliga regular.
Comencem aquest esport en marxa i, sens dubte, ha estat un cap de setmana doncs apassionant pel que fa a la competició, amb molts marcadors, amb molts resultats, alguns que s'han de celebrar, com per exemple l'handbol Sant Cugat, que ja està a punt de conèixer demà al migdia on jugarà la fase d'ascens històrica per primera vegada a la divisió de plata, segona categoria estatal. També el triomf de la UES, que el deixa doncs amb bitllet per jugar als quarts de final de la Lliga EVA i també aquest triomf del júnior que el serveix per ser nou líder de la Lliga Iberdrola. I decepcions, doncs, la del Sant Cugat masculí de futbol que, després de la derrota davant el Sabadell B, es queda sense opcions de pujar a Superliga Catalana, i del femení el Sant Cugat també, malauradament, derrota contundent a Igualada per 4-0, que també diu adeu a les possibilitats d'ascens. Un cap de setmana que ha estat ple, farcit d'esdeveniments esportius a casa nostra, però avui, abans de donar un cop d'ull a la jornada, volem parlar de dos santcugatencs. Dos santcugatencs que podríem dir que són molt valents perquè han disputat la Panda Raid. Un ho ha fet 5 vegades, l'altre ho ha fet 3, i representant la nostra ciutat. De fet, l'equip es diu Equip Santcugat. És una cursa solidària que es disputa al desert del Marroc, i les inscripcions, part de les inscripcions, són solidàries per construir, per fer projectes al sud del Marroc. I ja tenim aquí a l'estudi Ramon Barnils. Saludem primerament el Joan Molinera. Joan, molt bon dia.
Hola, bon dia, Joan.
I també l'Ubal d'Azpiazu. Ubal, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, començarem amb la pregunta típica i tòpica. Què fan dos santcugatencs al desert del Marroc amb un panda, Joan?
Bueno, la veritat és que se'ns pot tachar una mica de locura, no? És una passió. Un cop has començat a fer alguna cosa en el desert, és algo que t'atrau, i llavors fer-lo amb un panda, que imagineu-vos el que pot ser, un cotxe de 2 metres per 2, quasi com aquell que diu, és una aventura, és una passió, i és un no poder-ho abandonar.
3 participacions ja del Joan, no?
Tres vegades, la primera el 2017, després en el 2019 i ara en aquesta el 2023.
La millor de totes, no de classificació, sinó d'experiència?
Bueno, la millor de totes possiblement va ser la del 2017, perquè és la primera vegada. A pesar de que jo ja havia anat moltes vegades al Marroc i coneixia bé el que és el desert, fer-ho amb un panda és molt diferent, és una aventura, com ja he dit, apassionant. Potser va ser aquella una experiència de retrobar-me un altre cop amb el desert, però evidentment cada cop desitges més, cada cop vols més. La d'aquest any potser no és la millor, però sí que la guardarem com un bon record, com el resultat, no l'experiència en si, que potser no ha sigut la millor, com he dit, però el resultat sí que per mi ha sigut el millor.
16, no?
Sí, el 16, tot i havent patit infinitat d'avaries mecàniques, aquest any ha sigut un desastre en aquest aspecte, vam haver de conservar moltíssim. El segon dia ja em vaig quedar tirat durant quasi 3 hores a la pista, fins que un altre participant em va poder remolcar i portar-me fins al bivac a reparar el cotxe. Vaig sortir a la penúltima etapa amb la posició 15, vaig estimar-me més conservar, encara que em costés un lloc, però poder-la acabar, que era per mi molt important.
I com s'entrena? Perquè, clar, aquí a Sant Cugat no tenim desert, no? Ni dunes, ni sorra...
No, bueno, a veure, sortim a algun camí, alguna cosa, però, clar, vull dir, la prova en si la fem directament en allà. Això és el que possiblement els hagi ocasionat aquesta davallada amb el tema de la mecànica, no? Que potser, doncs, el no provar-ho provant aquí amb les condicions que ens trobàvem allà. També és a dir que aquest any s'ha fet 2 mesos més tard del que és habitual, en comptes del març ha estat el maig, i això ha produït també una diferència de temperatura brutal. Hem arribat a més de 40 graus de temperatura. Això ha exigit moltíssim a uns cotxes que ja de per si tenen molt poca potència. La sorra era un desastre de calenta, amb la qual les traccions eren molt complicades. En fi, vull dir, hem patit molt, la veritat.
A l'Oval ja és més experimentat en aquest terreny, 5 edicions, fins i tot vas assolir pòdium, un subcampionat i una tercera plaça, i enguany no ha anat tan bé, oi?
Enguany no ha anat tan bé, però bueno, no ha anat tan bé fins a l'etapa 5. A l'etapa 5 estàvem al lloc 7, i quan vam començar l'etapa 6 estàvem anant molt bé, i bueno, i esperàvem acabar 6-6, no? o 5-3 l'etapa aquella. Però bueno, en un moment donat, en una de les proves que es cronometren, no vam potser saber llegir ben bé, doncs, el terreny, i vam entrar massa ràpid amb un forat de sorra, i bueno, i allà doncs, vam trencar un palier. I doncs, cal trencar el palier, vam tenir que esperar allà durant 5 hores que ens vinguessin, doncs, a remolcar el cotxe escombra, portar-lo al taller, reparar-lo. Bueno, va ser realment molt dur, molt dur. Ara, l'experiència que més he tret jo d'enguany és que quan estàvem allà esperant van venir, no sé, 8, 10 nanos entre 7 i 12 anys, es van acostar al cotxe i l'únic que ens van demanar va ser aigua. i els fem donar, els fem donar l'aigua.
És que si, si piques amb la mà, s'escolta la taula. És com si fos al volant, no?
Els fem donar aigua, després a través dels nostres sponsors que portàvem bolígrafs, blocs, els fem donar tot això, i vam estar parlant amb ells, no? Una estona doncs, amb el francès que ells sabien, i nosaltres una miqueta, i amb gestos i tal, i al final... eren nanos que per anar a l'escola cada dia, en ple sol allà en ple desert, feien trigada entre 2-3 hores cada dia per anar i 2-3 hores per tornar. Això realment jo per mi és la millor experiència d'enguany, perquè bueno, te'n dones compte que no només és la cursa que fas tu, sinó te'n dones compte de la realitat d'on passes, eh? I això per mi ha sigut l'experiència més important. Després de totes les incidències que vam tenir amb el cotxe, perquè després bueno, es va reparar com es va poder, vam sortir a la segona etapa, es va tornar a trencar el palier, el vam tornar a reparar i al final vam poder arribar a Marrakeix tardíssim, però vam acabar la prova en el lloc 54. Però bueno, els raids aquests del desert són així. Vull dir, l'any passat assoleixes un segon lloc i aquest any pues, un 54 i, bueno, i les coses van com van. Vull dir, no pots culpar ningú, absolutament ningú.
Dèiem que és una cursa solidària, que part dels beneficis de les inscripcions s'adrecen a projectes del sud del sud del Marroc. Ja heu vist algun projecte d'aquests o us han fet arribar...
Sí, un dels projectes que va fer la Panda Rai va ser una escola, o sigui la construcció d'una escola i, la, bueno, i tot el material que va a aquesta escola. Després... aquest any, si no estic equivocat, que crec que no, s'ha fet a través també de... o sigui, ells calculen el CO2 que deixem als 300 participants o 290 participants i això ells ho reverteixen doncs, en poblar d'arbres, tota una sèrie doncs, de zones, en pous... ara últimament també amb alguns petits poblats d'allà ja comencen a col·locar també plaques fotovoltaiques també per poder tenir llum. Bueno, són tota una sèrie doncs, de projectes que es fan per a la gent aquella.
Quan val més o menys participar en aquesta panda?
Participar a la panda, o sigui, el que és la inscripció aquest any eren 2.590 euros i a part, esclar, a part aquí hi entra el vaixell de la travessa d'Espanya a Marroc, entre el sopar i entre l'esmorzar. El dinar cada equip s'ho fa pel seu compte i no entra res més. Vull dir, no entra absolutament res més. I llavors la gasolina també te la pagues tu i els recanvis te'ls portes tu el cotxe i si trenques una cosa que no ho portes l'has de comprar i llavors ho pagues també. I el mecànic també, si necessites un mecànic ho pagues, si no t'ho fas tu.
I en aquesta panda entenc que el vehicle l'heu de mantenir durant tot l'any doncs en bones condicions, no, Joan?
Sí, clar. A veure, ara, bueno, puntualitzar que l'Oval va poder arribar amb el seu cotxe a casa seva, el meu el tinc a Casablanca, tirat en allà amb un taller, amb el canvi i els paliers trencats perquè em vaig quedar sense oli en el canvi, i ara hem de tornar a baixar fins a Casablanca a recollir-lo.
Bon qual... passeig, no?
Sí, bueno, són el que dèiem, no? L'aventura és l'aventura, que diu la meva dona. El manteniment d'aquests cotxes, vull dir, és teòricament hauria de ser fàcil, perquè és un cotxe que no té gens d'electrònica, és mecànica pura, i amb la qual el manteniment el podríem arribar a fer quasi bé nosaltres. No obstant, ens ho fan en un taller, evidentment, perquè saben més una mica més com estan tots els temes i tal. Però, com deia l'Oval, vull dir, l'important d'aquests cotxes és el mantindre'ls allà baix, durant la cursa. O sigui, l'important és poder arribar al campament amb el cotxe. Ells, l'organització, porta un camió amb carregat de peces de panda i, com a concepte, l'organització ha de contractar un equip de mecànics d'allà del Marroc. Seria una altra de les ajudes que, a part, no solament és que sigui avicultura, que sigui arbres i tal, sinó donar vida també a la gent d'allà. Llavors, vull dir, ells, aquests mecànics, són els que o bé els contractes pagant i t'arreglen el cotxe, o si ets capaç d'alguna cosa que sigui fàcil de solucionar i t'ho pots fer tu, pues tu pots fer tu. Ells porten soldadura, porten peces, porten de tot i tal, vull dir, i l'única cosa que, bueno, pues estan treballant tota la nit, esperar la teva hora de sortir de l'endemà i cruzar els dits perquè realment a la cua no siguin molts cotxes i t'ho puguin fer.
Mm. Hi haurà propera edició, Joan Iubal, no?
Esperem que sí, unes ganes loques de treure'ns la mala espina i el mal...
Jo ho tinc clar, que tornaré a l'any vinent. A més, també vull agrair als sponsors que ens ajuden, que sense ells també seria molt més difícil. I també, com a cosa curiosa, volia dir que jo ja m'he aficionat a el que és l'automobilisme i al desert, doncs he volgut que tota la meva família, els fills i la dona, coneixés una mica la meva afició del que és el cotxe i el desert. I doncs des de l'any 2017 vaig anar amb un fill, el 2018 vaig anar amb l'Oval, que tu, Joan, el coneixes, i vam fer tercers, després el següent any vam anar amb la dona, després vam anar l'any passat amb un altre fill, que vam fer segons, i ara aquest any ja he anat amb un amic.
I jo, bueno,
pues, vull que, bueno,
i l'any que ve?
L'any que ve, pues, no sé encara amb qui aniré. Jo estic obert a que si un dels fills vol repetir, escolta, doncs encantat de que torni a ser al costat, perquè crec que la Panda Rai és tant d'esforç tant pel que condueix com pel copilot, perquè és el que t'ha d'anar orientant a través dels graus com si naveguéssim. Al fi i al cap és navegar pel desert, és a dir, tants graus a la dreta, tants graus a l'esquerra, i doncs és molt important el que és la funció del que és el copilot.
I tu, Joan, tens copilot fixe?
No, tot el contrari, també va passar el mateix. Jo tenia un copilot que em vaig córrer una cursa l'any passat, que també organitzada per la mateixa entitat, però aquí a Espanya, que va ser la Baja 800, els Monegros, i vaig quedar molt content del copilot que vaig portar aquest cop, però viu a Anglaterra per motius de feina, i bueno, vaig fer servir, entre cometes el de fer servir, vaig portar el mateix copilot que va portar l'Oval a la Baja 800 l'any passat. O sigui, jo no tinc tants fills, i la meva senyora, evidentment, no em vol acompanyar a fer aquestes locures.
Molt bé, doncs ho deixem aquí. Joan Molinera i Ubal d'Azpiazu, gràcies per venir, per explicar aquesta experiència tan significativa, no només des de la vessant esportiva, sinó també des de la vessant social i solidària, i res, pendents de la propera edició.
Moltes gràcies, Joan.
Gràcies, Joan.
I també s'acompanya avui l'estudi Ramon Bernils, qui és el coordinador de la transfronterera Cap de Rec. És el Cesc Mullerat. Cesc, molt bon dia.
Molt bon dia, Joan.
Doncs bé, ja preparant, escalfant motors per aquesta prova, que arriba el 17 de juny.
El 17 de juny, dissabte 17 de juny, sí, a la Cerdanya, tornem a fer per 16a vegada, hi ha la transfronterera Cap del Rec.
Per la gent que s'escolta, què és aquesta marxa?
És una caminada, o qui vulgui la pot fer corrent, del Pirineu, que pertany a al circuit català de caminades de resistència, perdoneu. El circuit català de caminades de resistència, i senzillament és una marxa llarga que es camina se surt de la Cerdanya, s'entra a Andorra, es torna a entrar a la Cerdanya. És una marxa, quan diem llarga, vol dir que són 50 quilòmetres, tot i que a muntanya no pots parlar mai de distàncies, has de parlar de distància i desnivell, has de parlar d'hores. O sigui, és una marxa que tenim programada que la gent la faci entre 10 i 16 hores, i aquesta seria la vessant de la marxa llarga. Després també hi ha la possibilitat de qui no vulgui fer un tast tan potent de quedar-se al quilòmetre 30, tenim l'avituallament d'Andorra, i allà acaba la que diem nosaltres la marxa curta, que només, entre cometes, és de 30 quilòmetres i un desnivell acumulat d'uns 3.800 metres.
Clar.
La llarga són 5.000, i són molts metres, perquè, clar, tot el que puges, baixes. Vull dir, i a més, amb sifons, no, però és un lloc extraordinari. Vull dir, és un Pirineu que ens agrada molt, perquè és un Pirineu... Bueno, ara parlar de sequera, amb l'època de sequera, és un Pirineu que hi ha molta aigua, és un Pirineu que hi ha molt prat i hi ha desnivell.
Mm. Clar, això no ho pot fer qualsevol persona que no s'hagi preparat, no?
Correcte, vull dir, estem dins el circuit català de caminada de resistència, vol dir que el públic, el participant ja sap on es posa amb sobretot esforç llarg i continuat. No és un esforç molt intens de puntual, però sí que és llarg. Vull dir, els quilòmetres van pesant, les hores van pesant, amb el que cal que estiguis mínimament preparat.
Quina previsió teniu de participants?
Estem entre 350 de la llarga i 50 de la curta, uns 400, per allà estarem. Ara tenim inscripcions obertes des de l'1 de maig, ja estem aproximadament a la meitat dels inscrits, i bueno, i aquí estem.
Es podria batre el rècord de participants, o quin és el sostre que ho ha assolit?
El rècord el tenim a l'edició del 2006, no, del 2016, que van ser 500. Però després ens va agafar pandèmia, es va caure en picat, i ara estem... Jo no crec que ho superem, sobretot perquè ara hi ha tanta oferta de caminades, d'ultratrails, de trails, de ral·lis, que aleshores fa que la gent estigui més dispersa.
I de gent de Sant Cugat, del muntanyenc, en tenim molts?
Del muntanyenc en tenim bastants, el que passa que com que necessitem voluntaris, poca gent del muntanyenc pot fer la marxa. Pensa que són 60 voluntaris, perquè tenim 9 avituallaments, dels quals n'hi ha 7 que estan escampats pel recorregut, i aleshores del muntanyenc, jo calculo que de socis del muntanyenc, en aquest moment en tenim inscrits uns 15, més 10 més que tenim que estan donant dorsals a la sortida i que després... faran la marxa havent ajudat amb el control de sortida.
Per acabar, el nom, el cap del REC. Té molta vinculació, un vincle bastant efectiu amb Sant Cugat i amb el muntanyenc, no?
Bueno, el refugi del cap del REC, que és el refugi aquí a la Cerdanya, l'havia explotat el Club Muntanyenc Sant Cugat durant molts anys. Vull dir, les entitats excursionistes acostumaven a tenir un punt, un camp base, o digue-li com vulguis, un punt a Pirineu o a Serres. I aleshores d'aquí ve que tinguem un coneixement important d'aquella zona i que sí, està vinculat amb Sant Cugat, sí. Fins fa 4 anys que l'Ajuntament de l'ES va decidir que no renovar-nos l'explotació i ho va treure amb explotació pública, però bueno, no hi ha problema, vull dir, amb subhasta, vull dir, aleshores vam descartar d'anar-hi. O sigui que ja no tenim el refugi, no podem considerar que el refugi Cap de Rec sigui el refugi del Club Muntanyenc. Ho havia estat, la placa que hi ha que a l'entrada en parla del Muntanyenc, però en aquest moment no ho és, però no passa res, som molt amics, vull dir que no...
Perfecte. I es fa la cursa, o sigui...
I es fa la cursa, ells també fan una trail abans, vull dir, aleshores, el nom de Transfrontereres, perquè com que entrem a Andorra, doncs això sempre és bo saber-ho, i Cap del Rec, perquè passa pel Cap del Rec, i després afegim Memorial Narcís Castanyer, que va ser un president nostre que va apostar molt per aquesta marxa, i li mantenim la memòria i li mantenim la marxa.
Molt bé, doncs Cesc Mullerà, moltes gràcies per fer-nos 5 cèntims d'aquesta cursa, que esperem que continuï amb aquesta bona participació, sobretot gaudint de la natura i fent esport. Però que vagi molt bé i moltes gràcies.
A vosaltres.
Doncs entrem en la recta final d'aquest programa, d'aquest Esport en Marxa, i parlem de l'handbol Sant Cugat, que està pendent d'aquest dimarts a conèixer els seus rivals i la seu de la competició en aquesta fase d'ascens a divisió de plata. I com van tancar la lliga? Doncs guanyant, ho van fer aquest dissabte a la tarda davant el Sant Joan d'Espí. Més detalls d'aquest partit amb el nostre company Marc Morales. Marc, molt bon dia.
Bon dia, Joan. Festa grossa al PAP 2 de la Rambla del Celler per partida doble, el primer homenatge a esta etapa del sènior B del club que ha assolit el campionat de Lliga Catalana en una demostració de talent de planter i del bon treball que es fa des de la base. El president de la Federació Catalana, Jaume Fora, ha entregat la Copa de Campions amb un gran reconeixement de l'afició. La segona ovació de la tarda ha estat per al primer equip. Públic s'ha posat dempeus amb una llarga ovació en els darrers segons de maig per reconèixer la gran temporada a Primera Nacional i l'accés per primera vegada a la fase d'ascens a Divisió de Plata, segona categoria estatal. El partit de en el Sant Joan d'Espí ha estat marcat per la superioritat local durant tot el maig. El 10 a 6 inicien en el primer quart d'hora ha estat una llosa massa gran pels visitants que han vist com el tècnic de Dani Ariño ha fet constantment rotacions que han donat els seus fruits. A la represa, més diferència en el marcador per als locals que han acabat superant els visitants per 36 a 27. El tècnic Dani Ariño ha ressaltat la gran temporada feta per tot l'equip.
Pues de moment excel·lent. L'any passat va ser de notable alt i ara la Lliga, bueno, fantàstic. Hem perdut 4 partits, hem guanyat 22, si no m'equivoco, 48 punts, són molts punts, a 60 són molts punts, i molt contents, la veritat. Molt complicades, al final ens trobarem els 12 millors equips de la categoria, de 4 equips només puja un, equips molt forts, jo crec que també com nosaltres, que som un equip fort, i a preparar-ho el millor possible.
Els de Dani Ariño coneixeran dimarts quins seran els tres rivals de grup i la seu on es disputa la competició. El campionat de grup puja de categoria en una fase d'ascens que es juga del 25 al 27 de maig.
Gràcies, Marc. I ara parlem del Sant Cugat masculí, que va caure 1-2 davant el Sabadell B, perd tota opció de pujar a Superliga Catalana. César Martínez, molt bon dia.
Bon dia, Joan. El primer equip masculí de Sant Cugat va dir adeu a disputar la Superliga Catalana. Els vermell i negres van caure 1-2 davant el filial del Sabadell en la 28a jornada del grup 2 de primera catalana. Amb aquesta tercera derrota consecutiva, els Oriol Alcázar estan fora de la lluita per accedir a la nova competició que comença la temporada que ve. Per tant, els santcugatencs continuaran un any més a primera catalana. La setmana vinent, els santcugatencs visitaran el camp del Martinenc, partit corresponent a la penúltima jornada i on els vermell i negres ja no es jugaran res. Partit molt intens el disputat al SEM Jaume Tubau, on els primers minuts van quedar marcats per la pluja. Tot i això, el Sancu va sortir buscant el gol i en el minut 11, Carlos Serón no va ser capaç d'aprofitar un mà a mà amb el porter Arlequinat. Un minut després, en un gran contraatac, José Enrique va obrir la llauna situant el 0-1 al marcador. Al llarg de la primera meitat, els santcugatencs van disposar diverses ocasions, però que no van poder transformar. I a la represa, al cap de 5 minuts, l'exjugador del Sancu, Xavier Laborde, va anotar el segon gol per als arlequinats. Eric Salguero i Ferran Roca van enviar la pilota al pal en dues ocasions que podrien haver estat claus per cercar la remuntada local. I al minut 83, Manel Montoya va anotar el gol de l'honor per al Sancu. En els darrers minuts de partit, els vermell i negres van intentar buscar l'empat, però no va estar possible i el maig va finalitzar amb victòria per al Sabadell B per 1-2.
Gràcies, César. Sintonia final i marxem. Recta final de la temporada per a molts dels conjunts santcugatencs. Alguns encara tenen moltes coses a dir. És el cas de l'Embol Sant Cugat preparant aquesta fase d'ascens a Divisió de Plata. També la UES que lluita per l'ascens i el júnior femení per quedar campiones de la Lliga regular. Com sempre, seguirem fil per randa el que succeeix a casa nostra, l'actualitat esportiva. Ja sabeu que la informació continua a cuat.cat. Gràcies per la vostra confiança, que acabin de passar un molt bon dilluns i també una molt bona setmana. Ens retrobem d'aquí a 7 dies.